Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull tenia cap als 30 anys quan va tenir les primeres visions. Amb aquest episodi, succeït el mes de juliol de 1263, el biògraf medieval de Llull dona inici al relat de la transformació radical de la seva vida. Però aquestes visions estàtiques de Crist crucificat es van repetir almenys 4 vegades per causar a Ramon Llull una profunda impressió que el va portar a comprometre's a complir 3 vots: convertir els musulmans, escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels i convèncer el papa i els reis per fundar monestirs a fi d'ensenyar llengües als missioners. Malgrat tot, no donà començament a aquests propòsits fins que uns mesos més tard va escoltar un sermó del bisbe de Mallorca sobre Sant Francesc d'Assís, el qual inspirà el model a seguir. I com aquest va vendre les propietats i el patrimoni, deixant-ne una part per a la seva esposa i els seus fills, els qui va abandonar per iniciar el seu primer viatge, pelegrinant al santuari de Roc Amador, a Llenguadoc i a Sant Jaume de Galícia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clear up and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, I just can't take it. We belong
could really talk to you, if I could find a way. I'm not shy, there's a whole lot I want to say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. Yeah, I bet you feel the same. At least I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. Cause you'll always be part of me. We belong together.
Què tal? Bona nit, benvingudes i benvinguts a l'edició dissabte del Compromís Ciutadà. Acabem d'escoltar We Belong Together, un tema que s'inclou dins de la banda sonora de Toy Story 3 i que és la que fem servir avui per obrir aquest Compromís Ciutadà. Un Compromís Ciutadà molt dedicat a tasques humanitàries. Portem dues setmanes dedicant-lo plenament a les feines que realitzen ONGs de gran importància. La setmana passada va ser Metges Sense Fronteres, recordem-ho, i aquesta és Save the Children. Per què Save the Children? Doncs perquè precisament és la ONG que va destapar el gran escàndol i la gran tragèdia dins de la tragèdia que representa que milers de nens que fugen de Síria acaben separant-se dels pares en el seu llarg viatge per Europa per aconseguir un refugi fugint així de les bombes. Així que aquesta setmana parlem d'aquesta entitat.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana el volem dedicar a parlar amb l'entitat Save the Children i ho farem amb la responsable de Sensibilització i Polítiques d'Infància d'aquesta entitat, que és l'Emily Ribas. Emily, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
I vaja, sentim pràcticament obligació, no, de parlar amb vosaltres perquè recentment, la setmana passada, inclús uns dies abans, rebíem aquestes dades esfereïdores que crec que van sacsejar moltes consciències de molta gent i que no sé si servirà d'alguna cosa que hagin quedat sacsejades, no? Però realment hi ha 10.000 nens per Europa desapareguts?
Mira, sempre parlem de que els casos que surten als mitjans, no? Els casos que són denunciats, sempre és la punta de l'iceberg. Perquè això... Sí, no? I tant. Perquè són els nens que han sigut registrats i que s'han perdut, no? Però hi ha altres, molts nens i nenes que ni són registrats. Llavors, des de Save the Children, nosaltres sabem que hi ha hagut uns 26.000 nens i nenes que viatjaven sols que han entrat a Europa el 2015. Aquests nens i nenes que entren sols a Europa, que no tenen la protecció de cap pares i mares i de cap tutors, ells estan en una situació molt, molt, molt vulnerable i sí que hem d'instaurar els mecanismes i els protocols de detecció i de registre d'aquests nens. No? Mm-hmm. Però sempre aquests 10.000 ja són molts, però molts cops sí que podem parlar d'encara més nens i nenes que poden estar en aquesta situació.
Mare meva. Emil, posa't el micròfon, com l'he posat així, direccionant-lo més, perquè així, això mateix, així no perdrem qualitat de so. Aquestes dades a vosaltres com us arriben? Esteu sobre el terreny? A quins llocs?
Nosaltres estem treballant, per exemple, en aquesta crisi, no, de Síria. Estem treballant a Síria directament.
També, a dins de Síria?
A dins de Síria, als camps de refugiat de Síria. estem al nord de Síria donant ajuda humanitària als nens i nenes i a les seves famílies a dins dels camps, al nord, amb frontera amb Iraq. Fem també aquests espais segurs per la infància, on també donem educació a aquests nens i nenes que fa 4 anys que no poden anar a les escoles. Treballem a dins de Síria, en les àrees més remotes, més difícils d'accés, no? I també estem treballant al Iraq.
Ho fa amb personal local?
Sí, personal local i també personal expatriat. Però intentem sempre tenir persones del país, no? És la nostra política.
No, és que és molt interessant això que dius, perquè precisament Metges Sense Fronteres, que els van tenir la setmana passada, ja ens deien que havien tingut problemes de seguretat i que havien hagut de marxar i que havien de treballar per Síria des de fora, en contacte permanent amb gent de dins i, per tant, inclús fent ràtzies d'entrades ràpides de material i sortides ràpides per temes de seguretat. I, bueno, és molt positiu, no?, que diguis
que
vosaltres esteu a dintre.
Fa molts anys que estem ahí i hem pogut estar encara. No sé el que passarà properament, però encara hi som, no? També estem a l'Iraq, a Jordània, a l'Egipte, en tots els països de la regió.
Circumdants, sí.
Exacte. Ah. I a Turquia també, als camps de refugiats. Estem també als països de trànsit, que és Itàlia, Grècia, Sèrbia, tots aquests països pels que transiten els refugiats i els migrants, i també als països d'arribada, no? Com és Espanya, Alemanya, Suècia, tots aquests països. Nosaltres fem una atenció integral, no?, als infants i adolescents que estan des de Síria, que viatgen des de Síria fins als països d'arribada.
Però això si arriben sense els pares? O si arriben amb els pares també?
Hi ha de tot. Per exemple, sabem que en el cas de la crisi de Síria, la meitat de les persones que surten de Síria són nens i nenes. Vale? I el 10% d'aquests nens i nenes viatgen sols. Els nens i nenes són sempre el col·lectiu més vulnerable en les crisis humanitàries i en les crisis migratòries, i els que viatgen sols tenen aquesta vulnerabilitat més, no?
És que a vegades penso que és bo ser pare i mare, perquè encara t'impacten molt més aquestes notícies, i penso a vegades, no?, si segons quins dirigents tinguessin fills que no en tenen, potser s'implicarien més, perquè realment els problemes quan ets pare t'afecten d'una manera molt diferent, no? I feu atenció, què vols dir? I em refereixo a aquests països de trànsit, com per exemple has dit Itàlia, Grècia, m'imagino, Hongria també?
Sí.
Hongria, precisament, era on deien els mitjans de comunicació. Sí. Digues.
Estem fent un diagnòstic per saber quin tipus d'atenció podem donar, també. Hi ha països que estem molt implantats, com Grècia i Itàlia, que he fet des de fa molts anys, i altres que estem fent una anàlisi per veure quin tipus de necessitats tenen els nens i com hem de respondre a les seves necessitats, no? Per exemple, el tipus d'atenció que fem a Itàlia, quan arriben directament a les costes o a Itàlia, tenim uns centres on acollim directament els nens i nenes, on poden passar la nit, on els informem dels seus drets, on també els donem alimentació, dutxes i tot això. Si viatgen sols, directament passar per la tutela d'Itàlia, no?, del govern italià, perquè és la responsabilitat dels estats de tenir la tutela dels nens i nenes que viatgen sols. I si són famílies, pues, l'atenció és una mica diferent, no? Esperen ahir en aquests centres per veure on seran reubicats, no?, els famosos aquests que han de ser reubicats a través dels països membres.
Sí,
no?
Sí.
I, per exemple, i a Grècia el que fem és que quan arriben aquestes pateres, no?, aquests barcos, pues, fem el trasllat de les platges fins als camps de refugiats, fins als camps on hi ha nens i nenes. També elaborem, instal·lem uns espais segurs per a la infància, on tenen, poden jugar també, on tenen suport psicològic, suport mèdic.
Això t'ho volia preguntar, però segueix.
I on les mares també tenen espais per a elles, no?, per amamentar, per estar amb els bebès, perquè elles també, les mares soles amb fills o les mares amb fills petits, són molt, molt, molt vulnerables també, no?
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby,
I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Riddles on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Well, I'm just living in a dumb blind. This is something happening somewhere. Hey, I just know where it is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I shake the world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all right. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starving and I am dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Hey, baby, give me just one look. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Possiblement hagueu sentit la versió original, possiblement no, vaja, segur que heu sentit la versió original d'aquest tema, Dancing in the Dark, però aquí, en lloc d'estar protagonitzat pel seu autor Bruce Springsteen, està interpretat per Amy MacDonald amb una meravellosa versió simfònica que hem pogut escoltar a la sintonia de Ràdio Estel en aquest compromís ciutadà versió dissabte, on recollim tot el que ha donat de si el compromís ciutadà al llarg de la setmana.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Emili, em pregunto, quan veus aquestes imatges, no?, de barques inflables que arriben i arriben i arriben, i aquests salvavides que s'acumulen a les platges, el personal, parlo ara no dels nens, que ja t'ho preguntaré, però el personal psicològicament està preparat, rep algun tipus de formació, perquè ha de ser duríssim, impactant, trist, no?
Sí, sí, i tant. El personal de Save the Children que és enviat, no?, en aquests llocs per rebre directament els nens i nenes, té una formació molt potent, molt contundent en atenció a la infància, una formació específica en context d'emergència, i sí que són molt, molt preparats per a atendre aquests nens i nenes. Des de la nostra entitat no practiquem el voluntariat internacional perquè creiem que realment es necessiten personal, persones molt, 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 molt ben preparades, no? I amb nens i nenes és encara més difícil, no? Són persones encara més vulnerables, llavors no ens podem atreveure, no?, a posar qualsevol persona, no?, en l'atenció directa amb nens i nenes.
I malgrat la formació, m'imagino que inclús així deu ser difícil, no?
Sí.
I els nens, què? De quina manera els hi feu una atenció psicològica? Què se'ls hi diu?
Mira, podem imaginar que un nen, no?, que fugeix de les bombes, que fugeix de la violència, dels abusos, que fugeix d'haver vist coses horroroses, d'haver perdut els seus pares, potser, no?, arriba en una situació, en un estat psicològic molt... molt dur, molt específic i necessita una atenció psicològica molt específica, no? Però és veritat que en aquests moments de caos, quan arriben més de 1.000 persones al dia, per exemple, en el cas de Grècia, és molt difícil poder atendre a totes les necessitats de cada nen i cada nena, no? Des de Save the Children, sí, nosaltres el que fem és intentar tractar cada infant i cada nen i nena de manera específica, però el que fem moltes vegades és crear aquests espais que diem que són child-friendly spaces, que són espais per a la infància, espais segurs, on ahí podem primer dissenyar. És molt important dibuixar. És molt important per ell dibuixar el que han vist, dibuixar el que han viscut, el que senten, perquè realment així d'aquesta manera pot una miqueta sortir a les seves penes.
No? Una mica ho treuen.
Sí, una mica.
Una mica.
Una mica. Mm-hmm. També és molt important tot el tema de reforçar les llaços, les relacions familiars entre els diferents membres, no?
Això sí són. Si són tots, vull dir...
Si són tots, però també, per exemple, propiciar moments de tranquil·litat, de serenitat i de calma a la mare, als fills, als pares, perquè estiguin tranquils, perquè puguin dibuixar junts, perquè puguin fer activitats junts, no? Perquè puguin tenir aquests moments de tranquil·litat és molt important també, no? Mm-hmm. Fer una pausa enmig del caos és molt, molt important. Mm-hmm. I també després depèn, per exemple, quan arriben a un lloc com és Alemanya o com és Espanya o Itàlia també, i es queden, nosaltres ahir tenim altres projectes per atendre-los directament, no? Però és veritat que en el camí, en els països de trànsit, és una atenció diferenciada, perquè no podem fer una atenció molt en el llarg termini, no? Als camps de refugiat, per exemple, a l'Iraq, a Jordània...
O a Síria mateix,
en nord de Síria, sí que podem fer un treball a més llarg termini, no? I ahí és tot un suport psicològic adaptat a cada persona, a cada nen i nena.
Mm-hmm. Els països assumeixen la tutela dels nens? Recordo que deies això, no? Que...
Quan un nen o una nena arriba sol a un país, a un país europeu, normalment aquests estats han d'assumir la tutela d'aquest nen i nena que arriba sol.
Això és la teoria.
Això és la teoria. El que passa també és que a vegades els nens i nenes que, o moltes vegades els nens i nenes que arriben a Europa arriben a Grècia i a Itàlia, però no volen quedar-se a Grècia i Itàlia, sinó que ells volen reunir-se amb un membre de la família o un amic, un conegut que estigui en un altre país, llavors ells mateixos no volen quedar-se en aquest país. I molts cops pot ser que fugen dels centres d'acollida per seguir la ruta sols, no? I ahí són... molt més vulnerables a tot el tipus de màfia i surten aquestes xifres tan...
Dels 10.000 que dèiem i que només són la punta de l'iceberg.
Mm-hmm.
No, és que ho trobo esfereïdor, realment. I més encara que no hi hagi prou implicació d'Europa. Això ja és una opinió meva, eh? M'imagino que les entitats esteu més que posicionades sobre el respecte i opinaran més o menys igual, no?
Sí, nosaltres fa anys que estem denunciant aquesta situació. Fa anys que treballem a Itàlia i que alertem del cas dels menors no acompanyats, els menes, com els diem nosaltres, perquè teníem xifres molt
que
creixien, en ascens, sí. En 2 anys es doblava la proporció de nens que viatjaven sols i era una cosa molt, molt difícil de contenir, no?
Her face, she takes me away to that
S'han fet moltes versions de Sweet Child O' Mine, un tema original de Guns N' Roses, i moltes d'aquestes versions precisament tenen aquests tons així tropicals i de bossa nova. En aquest cas era Rachel Spring, que ha estat capaç de substituir les afilades guitarres de Slash per aquestes versions més melòdiques, amb aquests sons, com dèiem, tropicals, acompanyats d'aquesta percussió que ens transportava al país d'origen d'aquesta intèrpret, que és el Brasil.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Anava a dir-te això, sí, teniu constància, aquestes màfies, on se situen, què fan amb elles, aquestes criatures, què ens pots dir?
Mira, primer de tot, jo crec que és important recalcar que cada cop que hi ha grans moviments migratoris, hi ha un risc elevat de tracte de sèrs humans, de tracte de nens i nenes, i ahí és el moment idoni perquè les màfies s'enriquin i es multipliquin, no? I a més, cada cop que es fan més difícils els accessos legals a Europa, les màfies també s'aprofitin d'aquests moments per oferir a les persones altres vies per entrar a Europa.
Val.
Clar, si no fem vies legals i segures perquè les persones puguin deixar enrere la guerra, pues les màfies aprofitaran aquest moment per proposar altres vies, no?
Clar.
Perquè no podem cercar tota Europa de murs i de...
Això és el que s'està intentant fer.
S'està intentant, però sempre hi ha boscos o hi ha maneres d'entrar, no? Nosaltres tenim testimonis de nens i nenes que han passat per boscos durant la nit i tal per arribar a Europa. Les persones volen deixar la guerra perquè no volen morir-se. Llavors ho intentaran tot per arribar a Europa on hi ha seguretat i on tenen el dret d'asil i de refugi. El dret vol dir... No?
Perquè... Que tenen el dret, si està claríssim. Una altra cosa és que després qui ha d'exercir les seves funcions perquè els nanos s'hi acullin, doncs exerceixin o no. I quines són aquestes rutes alternatives? Les coneixes o no?
Bueno, i sempre, per exemple, sabem que la ruta terrestre de Síria cap a Espanya, no? Que passa per Líbia, en Líbia hi ha una multiplicació de màfia que ha sigut creixent aquests últims anys.
És un país molt inestable.
Exacte.
Amb estat islàmic per allà al mig, no?
Inestabilitat política i moviments migratoris així a full fa que realment en poc temps es multipliquin les màfies.
I que llavors que pujarien per l'estret de Gibraltar? En aquestes rutes?
Després entren per Ceuta o Melilla i ahir directament poden sol·licitar l'asil, no? Però primer han de passar per tots aquests països que sí que hi ha màfies. Les màfies saben perfectament les rutes que emprenen les persones que surten de Síria, per exemple, en aquest cas, i ahir posen controls mafiosos per anar cobrant-los, no? I diuen, mira, si vols passar per aquí, m'has de pagar.
Això és rai, si només és que hagin de pagar. Home, vull dir que ja em sembla greu, però una altra cosa és que després els utilitzin els nens, no? Que això també passa, no?
Clar. Per exemple, bueno, hi ha un nen i una nena que viatja sol, podem imaginar la situació de vulnerabilitat en la que es troba, no? Realment estan molt propicis en caure en tot tipus de xarxa de tracte de sers humans amb fins d'explotació sexual, pornografia infantil, però també explotació laboral. Sabem que per Turquia hi ha moltes màfies que agafen els nens per fer-los treballar a indústries tèxtils. Nosaltres de Save the Children no hem fet aquesta investigació, però sí que han sortit aquestes dades, no? Hi ha altres màfies que operen, que agafen els nens i nenes amb fins d'explotació sexual, pornografia infantil, als països d'Europa de l'Est.
Vosaltres en teniu constància de tot això i treballeu o no per combatre-ho?
Sí, nosaltres sempre fem... El que s'ha de fer és treballar des de la prevenció. És bàsic, perquè no podem estar sempre amb una actitud reactiva, no?
Clar.
Llavors s'ha de treballar per la prevenció. Sempre intentar prevenir, i una de les coses importants és el que deia abans, que s'han de facilitar vies segures i legals perquè aquests nens i nenes, aquestes famílies, surtin d'una manera segura del seu país. Nosaltres el que proposem és que es faciliti tot el tema de reunificació familiar, legal, no? També tot el tema de visat humanitari, que es pugui demanar en altres països que no siguin països europeus, per exemple, a l'Iraq, que es pugui demanar un visat humanitari d'una persona síria per entrar a Europa. També el tema de beques per a estudiants siris que no poden seguir estudiant a Síria perquè està en guerra, que tinguin aquesta oportunitat d'arribar de manera segura a Europa, no? Mm. És molt important tenir aquestes vies segures, si no, no acabarem amb les màfies.
Aquests dies llegíem en premsa que no es parlava en plural, sinó es parlava en singular d'una gran màfia que havia sorgit nova, i no sé si això és contrastable amb les dades que teniu vosaltres a Save the Children i realment us consta que hi hagi una màfia important, gran, ben organitzada, o si simplement és el que deies, no? Que són petites màfies arreu.
Nosaltres no fem investigació sobre com són les màfies o si són grans o petites. Sí que sabem que els nens i nenes estan en risc de gran vulnerabilitat i que s'ha de millorar els mecanismes de registre, detecció i prevenció, no? Si els nens i nenes estan ben identificats quan arriben a Grècia o a Itàlia, i si ahir se'ls dona tots els mitjans per quedar-se bé o per anar on volen d'una manera segura, ahir evitem que les màfies puguin operar,
clar,
també.
Clar. Si se'ls facilita el transport i amb garanties, no?, i amb seguretat, això també és una de les coses que potser s'haurien de fer, no?
Sí, i tant.
Hem d'anar cap allà? Doncs d'acord, doncs aquest autobús estarà protegit, diguéssim, no?
I tant.
Per les autoritats competents o per qui sigui, no?
Next choice, be your best choice. And if you're looking for a boy with a voice, well, baby, I'm single. Are you in the mood for some dude? Are you in the mood to be subdued? Or would you rather just mingle? Let's get set then to go then. Or let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife, should I marry Jane tonight? See, I would, if I could, I'll do anything spontaneously. We can keep chilling like ice cream filling. We can be cool in the gang if you'd rather hang. Ain't no thing. Can be lugubrious with you. I got no ifs and ands, no it's or what's about it, but this place is getting crowded and my house is two blocks away. Or maybe closer. See, I would, oh, if I could, I would do anything spontaneous. You better act fast because supplies, they never last. Now, did you know this is a limited time offer? So go make your mind up before our time's up. Say you better start winding it up because the party's almost over. And if you should know, girl, it's a little bit lower now. See, I would do, oh, if I could do.
Des dels Estats Units ens arriba Jason Mraz, que no és només l'autor de I'm Yours, sinó que té èxits com aquest I'll Do Anything. Estem parlant aquesta setmana amb l'Emily Ribas. Ella és la responsable de difusió i sensibilització de Save the Children. I ja que estem parlant d'aquesta entitat, doncs ens agradaria preguntar-te, Emily, doncs què ens pots explicar dels seus orígens, del seu naixement, de quan va sorgir l'entitat, de com us financeu, de quins projectes i on els teniu, etc.
Nosaltres vam néixer des del 1919, després de la primera...
Mare meva, això fa molt de temps ja.
Sí, sí, sí.
Sou antics, sou més antics que Metges Sense Fronteres, per exemple.
És la primera...
La Creu Roja
abans.
És d'abans, sí.
Però som
Roja...
la primera entitat ONG d'infància.
Molt bé.
No? Que ha existit al món. Vam néixer després de la Primera Guerra Mundial, de la mà d'una dona anglesa, que es deia Eglantyne Jebb, i que va ser la primera persona a parlar dels drets dels infants. Va ser la primera persona a reconèixer que els infants no eren els que feien, no, les guerres, eren víctimes de les guerres. Llavors va ser la primera persona que va anar als països enemics, en aquest moment, a Àustria i tal, i va començar a ajudar els nens d'altres països que es deien que eren enemics. No? Mm-hmm. I ho va fer no des d'una perspectiva d'ajuda o de solidaritat, així, no? Sinó ho va fer perquè ja començava a parlar ja de drets. Ja començava a dir, mira, els nens i nenes tenen drets. Les persones, els seres humans tenen drets, els nens i nenes són persones i ells tenen dret a la protecció, tenen dret... I va començar a establir la primera carta que reconeixia al nivell mundial els drets dels infants, que és la carta de Ginebra, que data de 1923, que va servir d'exemple a després la primera declaració dels drets dels infants de 1959. Llavors, la nostra raó de ser... És aquesta, no? La defensa i la promoció dels drets dels infants. Des de llavors estem on els nens i nenes ens necessiten, no? I vam començar sempre a treballar en context de guerra. Per això que també en aquesta crisi, no? De Síria i tota aquesta crisi de refugiats estem molt implicats, no? Ara mateix estem present en 120 països, amb programes d'ajuda humanitària, de cooperació internacional.
Torna a dir la xifra.
120 països.
Sí, ho entes bé. Sí, digues.
I estem present també aquí a Espanya amb projectes d'acció social, no? Estem present aquí, per exemple, a Barcelona i a Lleida amb programes de lluita contra la pobresa infantil. Treballem per lluitar contra la pobresa infantil a través de l'educació, perquè per nosaltres l'educació és la millor eina per lluitar contra el cercle intergeneracional de la pobresa, no?
Des de quan fa que hi esteu, Barcelona i Lleida?
Estem des de 1999.
Treballant per aquests
treballant temes, eh? Sobre aquests temes directament, no? De pobresa infantil. Perquè encara que només parlem de pobresa infantil des de la crisi, la pobresa infantil és un problema que ve des de molt més lluny i que era molt abans de la crisi també, no? Existia molt, molt abans. Llavors nosaltres des de 1999 ja havíem detectat el problema i ja estàvem treballant en aquest tema, no? També tenim tota una àrea d'incidència política de la que formo part, en la que fem informes i investigacions sobre situacions que vulneren els drets dels infants, com és el cas de la violència contra la infància, de la pobresa infantil, de la falta d'equitat educativa al sistema educatiu, o també sobre tots els temes que passen a nivell internacional, com el tema de les migracions forçoses, de la tracta de nens i nenes, del treball infantil. Són els temes que treballem al dia a dia.
Molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Sabries dir quins barris a la ciutat de Barcelona esteu, i a Lleida o no? Així ara és una mica difícil, no, la pregunta?
Estem a Lleida, estem al barri de Balàfia.
Molt bé.
I aquí estem a la Sagrera, Sant Martí, Ciutat Meridiana, potser?
Sí, pot ser perfectament.
I Trinitat Vella.
I Trinitat Vella. O sigui, els barris que surten sempre en els rànquings a la cua.
Exacte.
En definitiva.
I a Lleida igual. On més hi ha necessitats, no?
Sí,
nosaltres
sí,
sempre
clar,
fem primer un diagnòstic de les necessitats, no? És la nostra manera d'actuar. Després anem amb un projecte adequat a les necessitats que hem detectat. La manera de financiar-nos és a través de socis...
Però que m'has llegit el pensament o què? Anava
a preguntar-te... Ah, no, t'ho he preguntat abans.
M'ho has dit abans.
Sí, sí, sí. Carai, molt bé, molt bé. Recordes totes les preguntes i vas responent una...
Ah, soc bona alumna.
Soc
bona alumna.
Està bé, està bé, està bé.
Mira, tenim socis privats i també fons públics. Les dues maneres.
I han baixat els fons públics o no?
I tant,
sí,
i
no?
Tant, i tant.
O sigui que...
Però també està bé que la gent s'impliqui, no? Que
home,
tinguem cada
clar.
Cop més persones implicades.
Clar, perquè llavors, que si hi ha molta dependència del govern, això d'organització no governamental tampoc ho seria molt.
Tampoc ho seria molt, però també el govern té una responsabilitat que molts cops traspassa a les ONGs i que també és molt important. Jo crec que les dues coses són importants. No,
Les
administracions públiques no poden deixar de no fer res.
Quan
hi ha una situació d'emergència, com és el cas de la pobresa infantil aquí. També segueix sent molt alta i és una situació d'emergència i les administracions públiques tenen el deure, no?, de fer alguna cosa al respecte. I ho fan, no?, també.
De totes maneres, és interessant que pugui anar creixent la política de... No la política, sinó la cultura del donatiu, ja no tant del donatiu, sinó de la col·laboració constant i que hi hagi gent fidelitzada, no? I que vagin pagant unes quotes cada X temps. Vosaltres entres a la web, que és savethechildren.es, i per tot arreu demaneu calés.
Bueno, sí, perquè
per fer el que fem...
Sí, tant i tant. Per fer el que fem necessitem finançament. Com ho has dit, els fons públics han baixat molt i és veritat que, per exemple, en el cas de Síria, és una guerra que fa 5 anys que està molt oblidada, que no rep la finançació internacional que necessita, però les necessitats no paren de créixer.
Clar.
El 60% dels hospitals han sigut destruïts, un de cada 4 centres educatius no funcionen, la taxa d'escolarització ha baixat del 100 al 50%, i l'esperança de vida ha baixat de 20 anys en només 4 anys. Entre 2010 i 2014... les persones han passat de viure de 80 anys a 56 anys, 24 anys menys. Llavors són necessitats que van creixent i són crisis que són cada cop més oblidades. Llavors sí que hem d'estar sempre, no?, atent a que no s'oblidin aquestes crisis, no? I hem de recordar als poders públics, que sí que ho fem també, i també a la ciutadania, que aquestes crisis existeixen i que hem de seguir treballant-hi.
Sí, sí, la humanitat salvarà la humanitat. Però de tot plegat, el que més m'agrada és que has dit que va ser una sola persona qui ho va engegar tot.
Sí.
I això et demostra el potencial de l'ésser humà.
Sí, i tant.
Que grans que podem ser,
sí, sí.
Si ens hi posem en sèrio.
Sí, sí.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Tema violència a les aules, bullying, ciberbullying, perquè també esteu treballant amb això, no?
Sí, sí, sí.
The Children?
La violència contra la infància és una de les nostres línies estratègiques, tant al nivell d'atenció directa, com també al nivell d'investigació i de realització d'informes sobre aquest tema. És un tema molt desconegut, tot el tema de la violència contra la infància.
Mm.
Molts cops associem la violència contra la infància al maltracte, però va molt més enllà, no?
Ah, sí?
Ara estem veient un tipus de violència contra la infància, que és la violència entre iguals, que és el bullying, l'assetjament escolar, i el ciberbullying, també, no? Nosaltres fa anys que treballem aquest tema. A Catalunya tenim un projecte de prevenció de la violència a les escoles, on fem prevenció amb els nens i nenes i també fem formació amb tots amb els professionals i amb les famílies. El que sempre diem és que aquests casos sempre surten als mitjans i després intentem tenir una resposta reactiva, no? Però és molt important treballar la violència contra la infància des d'una perspectiva de prevenció.
És que tot acaba amb la prevenció, al final, no?
Sí.
I en el terreny de l'educació...
Encara més. En la prevenció i la detecció també primària.
Mm.
No? En aquests casos d'assetjament escolar i ciberassetjament, el que aconseguim nosaltres és que cada escola tingui un protocol de prevenció i també de detecció i d'actuació ràpida en cas d'assetjament. Perquè no podem esperar que un nen se suïcidi per començar a actuar.
No,
quan un nen se suïcida, quan un nen d'11 anys se suïcida perquè ha sigut assetjat per seus amics, no? Els seus companys de l'escola, jo crec que és tota la societat que falla, no? Llavors, també ens hem d'adonar que la violència contra la infància no és una cosa tolerable i que tothom s'ha de comprometre a que s'aturi. tal com la violència de gènere ara és una cosa que ningú, no? ningú assumeix, és una cosa vergonyona, la violència contra la infància hauria de ser el mateix. Hauríem de tenir aquesta percepció de que no es pot tolerar la violència contra la infància, no es pot castigar físicament a un nen o una nena, no?
I tot plegat, com ho detectem, això? Així, de manera precoç.
Mira, primer de tot, el que s'ha de fer és formació als professionals, als docents que estan ahí directament a les aules, perquè puguin reconèixer els símptomes dels nens i nenes que són assetjats, no? Hem de tenir en compte que molts cops els nens i nenes que són assetjats no són assetjats a dins de l'aula, sinó en espais de les escoles on no hi ha presència dels professors, no? Però tot i així sí que hi ha símptomes, per exemple, una baixada dels resultats escolars, no? Això ja és significatiu de que hi ha un problema. També una falta d'atenció, augment de la baixa autoestima, no? Per exemple, un nen que es queda sol sempre, un nen que arriba tard, un nen que no vol anar a l'escola, un nen que es queda sempre sol al pati o que no vol anar al pati, perquè sap que ahir també hi ha més perills, no? Llavors hem de fer una formació als docents perquè pugui reconèixer aquests símptomes, i també als pares perquè també reconeguin aquests símptomes, i també que puguin veure si els seus fills tenen necessitat, no?, d'ajuda en aquests moments. També hi ha tot el tema del ciberbullying, no?, que és l'assetjament a través de les noves tecnologies d'informació i la comunicació, no? En aquest cas, els pares i les mares han d'estar molt presents i sempre obrir el diàleg, no?, amb els fills i filles. Sempre hi ha una correlació entre un ambient familiar relaxat, obert al diàleg i poc ciberassetjament, i un ambient familiar on hi ha més estrès, més tensió i no favorable al diàleg, on pot haver-hi més...
Clar, evidentment, l'atmosfera a casa hi té molt a veure, però m'estàs dient coses disculpa, que inclús em semblen lògiques, és a dir, si tu estàs veient com l'autoestima de la criatura, la classe baixa, o el seu rendiment escolar, o que no vol anar al pati, inclús és tan lògic això que dius que m'estranya que s'hagi de fer formació per ensenyar als docents a detectar aquestes coses, quan són símptomes que salten a la vista que ja haurien d'alarmar-nos a la primera, no?
Però hem de pensar també que hi ha coses que els docents no poden veure perquè no passen a l'aula. També la professió de professor cada cop és més difícil a causa de les retallades. El número d'alumnes per aules és cada cop més gran. No hi ha personal de suport per estar ahí justament per fer les coses que els professors no poden fer.
Val.
És difícil, però amb formació i un protocol així d'actuació ràpida, de detecció i de prevenció, jo crec que sempre que hi ha un problema hi ha una solució, no? Uh-huh. Són coses que es poden evitar.
Uh-huh. Emília, hem estat parlant durant tota aquesta setmana dels nens que viatgen des de Síria fins a on sigui que viatgen, de les màfies. Hem estat parlant de l'entitat Save the Children, de la presència que teniu a 120 països, i ara del bullying i del ciberbullying. Hi ha alguna cosa que ens hem deixat al tinter i que creguis rellevant o que t'agradaria destacar?
No, només recordar que des de Save the Children treballem a totes les àrees que afecten a la infància, que treballem tant en països que tenen crisis humanitàries, com és el cas del Iemen també, que és una crisi emergent, o Etiopia també per la sequera que hi ha. També treballem aquí a Espanya en projectes d'acció social directament, atenem a nens i nenes en situació d'exclusió social i pobresa, i les tres línies estratègiques de la nostra feina és la lluita contra la pobresa infantil, la lluita contra la violència contra la infància i el respecte dels drets dels nens i nenes migrants i refugiats.
Moltes gràcies, Emily Riba, responsable de sensibilització i polítiques d'infància de l'entitat Save the Children. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres durant tota aquesta setmana. Bona feina i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu.
Doncs nosaltres posem el punt i final al Compromís Ciutadà d'avui. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. Servidor, el meu nom, Joan Ortiz, us emplaça a seguir escoltant aquest espai que fem cada dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres al voltant de 11:45 del matí i que recopilem els dissabtes de 8 a 9 del vespre. Per tant, serà fins demà passat que hi tornarem i tornarem amb més i, a més, parlarem del Delta de l'Ebre, parlarem de la remunicipalització de l'aigua i descobrirem qui hi ha al darrere del fet d'un fet tan senzill com el d'obrir l'aixeta i que surti aigua. Us deixem amb aquesta deliciosa versió del Buongiorno Principessa que s'inclou dins de la banda sonora de La vida és bella. Que acabeu de passar un bon cap de setmana.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra. Ràdio Estel.